Bon dia, què tal, com esteu? Comencem el Penedès en xarxa de dimecres 2 d'octubre de 2024. Tot esperant els canvis que ens anunciava el Marc Paredes aquest dilluns a l'Espai del Temps, canvis que sembla que arribaran aquesta nit o demà. Avui el dia encara serà xulo i amb un sol ben lluent, així que aprofitem. Nosaltres hi serem al llarg de les properes 3 hores, com sempre, repartits entre Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, on hi ha el control central, i cada matí us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Escalfem motors tot presentant les propostes d'aquest matí de dimecres, d'aquí a uns instants, així que acabi el sumari. Saludem el Víctor Cornejo, que ens porta el de vinyes i vins. A 2:15, primera de les 3 cites diàries amb l'actualitat. Són aquests 5 minuts per saber què passa a les nostres comarques del flaix informatiu. Després d'aquest primer flaix tenim una estrena, una nova secció titulada Donem vida als residus, que ens portarà la Mancomunitat de Municipis Penedès-Garraf amb l'objectiu d'apropar tota la gestió dels residus a tots vosaltres. Parlarem de la seva gestió, de bones pràctiques i us oferirem molts consells. Avui estrenem el Donem vida als residus amb el David Martínez, parlant del COS o de la taxa dels residus per tots nosaltres. A les 10, a l'Espai d'Entrevista, amb en Jaume Claramunt presentarem les Repensem-nos 5, les jornades de pensament nacional que tindran lloc a Vilafranca a partir d'aquest divendres i fins al 18 d'octubre, impulsades per Marxa de Torxes, Òmnium, Alt Penedès i Vilafranca per la Independència. A 2:15, de nou cita amb l'actualitat per saber què passa als nostres municipis al flaix. I després d'aquest segon flaix, quan passin 5-6 minuts, tertúlia amb la nostra gent gran. Ahir era el seu dia, era el Dia Internacional de la Gent Gran, i avui els proposem que parlin d'ells, de les seves necessitats, de les mancances que troben, i diran la seva la Júlia Brics, la Conxita Vidal i el Josep Castellví. A les 11:06, a l'Espai amb Vinzeum, la setmana passada ens visitava el seu director, Xavi Fornos, que ens anunciava la inauguració del museu per principis de novembre. Estan acabant de quadrar agenda amb la Patum que hagi d'inaugurar. I recordem que, mentrestant, tenim l'exposició 129 vides. Avui ens hi endinsarem amb el Jordi Ribas, però sobretot amb un bon guia, que és el Dani Sánchez, de la Fundació Mas Albornà. I és cada dia i se'n cuida d'obrir-la i tancar-la. A 11:45, a punt de plegar, mitjoreta abans, tenim l'última cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flaix d'aquest matí. I per acabar, dues propostes a la gent del detall. D'una banda, el Sarroca Medieval, una de les fires més destacades i esperades de Sant Martí Sarroca, que té lloc aquest cap de setmana, i de l'altra, la 12a edició del cicle Biblioteques amb D.O., que aquest mes d'octubre aterra a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Comencem amb ganes aquest matí de dimecres perquè ens acompanya el Víctor Cornejo, que és tot passió, i el seu de Vinyes i Vins. Bon dia, Víctor.
Hola, bon dia.
Avui ens proposes parlar d'aquells vins que són més atractius, més ideals per aquesta estació que hem estrenat per la tardor.
Això mateix. Una miqueta ho fem en contraposició a aquell programa que vam fer a principis d'estiu, que parlàvem sobre vins frescos per l'estiu, però des del punt de vista de trencar una llança per allò que normalment estem acostumats, no? Vi blanc per l'estiu, vi negre, no? I vam parlar de vins negres frescos, no sé si us recordeu.
Sobretot,
vale?
Sí,
aquesta és la idea. Doncs, clar, la cosa és que ara doncs, també intentem donar-li la volta una miqueta. Parlarem de vins blancs de tardor, a veure què.
No? Com t'agrada, eh?
M'agrada això.
Que et gira
una miqueta,
situació.
Una miqueta. Clar, la cosa és que venim d'un temps en el qual sempre anem buscant aquella beguda refrescant, no? A primavera, l'estiu, no? Més frescos, més lleugers. Això és clau, també per entendre la lleugeresa, no? I aquells, evidentment, que serveixen en fred, no? Volem això. Que després, demostrat, no? També l'estiu fèiem molts reportatges parlant de que al final la beguda calenta sí que també anava bé per refrescar. I són cosetes allò que dius...
Regula millor el termostat interior.
Ho trenquem tot. Clar, però les properes hores, doncs, les properes setmanes, menys hores de sol, ganes de quedar-se a casa, no? Allò de la copeta, no? A la vora del foc, les que tenen vora del foc.
Sí, d'aquí 4 dies canviem l'horari i tots tancats.
I a les 7 de la tarda ja volem tornar a casa, no?
Sí,
és allò,
sí.
No volem estar a la terrasseta, però sí que no hem de deixar de banda, doncs, això, d'obrir-nos una ampolleta de vi, no? D'aquests caps de setmana, doncs, que també podem estar, doncs, al voltant de la copa del vi, no? A caseta o en aquells llocs, no?, que volem que ens escalfi, que s'escalfin, no?, aquells espais més arrecerats, no?
És que el pla sofà manta, això... copeta de vi, mola,
sí,
eh?
Sí, aquest també, aquest és un. Però també no deixem de banda que tenim també moltes vinateries, tenim molts espais de vi, no?, en el qual...
Sortim,
anem, tenen el seu espai a dins i, a més, on ens poden assessorar perfectament. Per tant, i justament aquelles hores, abans de sopar o fins i tot després de sopar, anem a fer la copeta fora, no? Això no ho hem de deixar de banda.
D'acord.
I també és una cosa que jo sempre animo la gent, no? Volem aquells vins que ens escalfin, ho dic així, no?, el cos i l'ànima, com diria
cos
aquell.
Cos i ànima.
Cos i ànima, les
clar
dues
sí,
coses.
Clar que sí, volem tot.
Clar, com us deia, en contraposició a aquest programa que vam fer a principis de l'estiu, doncs ara parlarem dels vins blancs, no? Trencar aquesta mica aquesta idea sòlida i sembla que inamovible en que els vins blancs són per la primavera i l'estiu, no? O que són exclusivament primavera i estiu perquè els prenem frescos, i el vi negre que al final doncs allò no fa falta que li donem tant de fred, però això també ho vam trencar, també vam trencar el tòpic en el seu moment, no? I per tant sempre ho tenim pel vi negre, no? Perquè també tindrem aquesta part càlida. Però hi ha vins blancs de tardor.
Hi ha vins blancs de tardor. Això ho has d'explicar molt i molt
hi ha
bé.
Vins blancs de tardor. O sigui, així com hi ha vins negres per tot l'any, també hi ha de vins blancs. A més, estar en una zona nostra, tan nostra, de vins blancs, en tenim una varietat tan àmplia i ens hem de deixar aconsellar, ens hem de deixar portar també per tot allò que és diferent al que normalment tenim acostumat al cap. No?
Que és una que cosa els clichés estan molt instaurats,
això,
eh? Sí. Costen de marxar.
Vins blancs, diria Sílvia, m'agrada dir això, no? Que fins i tot poden acompanyar un fricandó o un plat de cullera, perfectament.
Un vi blanc a un fricandó o un capipota?
Sí,
em
clar,
costa, em
clar,
costa.
Clar, que si no ens l'imaginem...
Però sóc tota orelles.
Des de cap al vi negre, no? Dona que fins i tot amb aquest tipus de producte moltes vegades no pensem en el vi. O sigui, és allò... Ho tenim, l'important és el plat, perquè són plats que són molt contundents,
sí.
Són plats que sabem que amagaran una mica el vi, no? Llavors, per què no canviar, no? O sigui, per què no deixar, doncs, aquell vinet, no?, de casa, no?, el vi de la taula, el vinet de negre de la taula, perquè dius, no vull que sigui tan diferent, i anem per un vi blanc, no? Per què no, no?
Vas a buscar contrastos.
Això mateix, anem a buscar una mica així de jugar. I comencem per casa, vale? Comencem pel Penedès, a veure, és una terra de vins blancs, el que passa que ho hem avasat tot el vi blanc jove, el vi blanc de l'anyada, el vi blanc, no?, o que sembla que només tinguem això, no? O sigui, ens atrevim a veure un vi amb temps de criança, un vi blanc amb temps de criança? O sigui, hem de llançar-nos aquí, no?, de pensar en l'any anterior, en dues anyades abans, no?, i buscar aquells vinsos que ja porten un temps en ampolla. Ja no anem a buscar el vi fresquet blanc, vale?, claret, no? Allò que sigui allò, no? A color palla, que diuen, no? Si no, anem a buscar aquell vi blanc que sigui amb aquests tocs daurats, no? Ja que ens convida a tardor, fixa't, o sigui, només fa falta allò, la gamma cromàtica de tardor, quina és? El daurat, no?
Clar, sí. La fulla que
cau,
no?
La fulla que cau, les vinyes, no? Que també estan daurades, marronoses. Doncs anem una miqueta doncs, cap a aquesta banda, vale?
Si és que és fàcil.
No és tan difícil.
Cromàticament,
oi? Cromàticament no és tan difícil. I a més, al Penedès tenim cellers que porten molts anys reivindicant les criances dels vins blancs, en els quals alguns són molt posicionats internacionalment fins i tot, o que acaben sent, doncs, al final, vins premiats o que estan en la categoria de grans vins de finca, no? Que són blancs, eh? I que sobretot reivindiquen què? La nostra varietat estrella, la Xarel·lo. Vale. La Xarel·lo, la seva acidesa, vale, és el que fa que el vi pugui estar molt de temps en ampolla. L'acidesa és com el conservant natural del vi. Per tant, és un vi que el podem deixar molt de temps. Això sí, alerta, són vins que han d'estar pensats per fer criança. En el moment que, no, l'elaborador doncs, pensa per un vi blanc i diu, aquest vi blanc quan el consumirem? Vale? Vull que sigui per aquest estiu, no? Vull que sigui l'estiu, per l'estiu que ve, no? I que sigui un vi per beure aquí. Llavors ja el fa d'una manera en què aquell vi doncs, probablement amb el temps doncs, anirà cap a caiguda, no? Però hi ha d'altres que ja estan pensats per això i que probablement a la primera anyada estiguin una mica allò amb una acidesa molt pujada, perquè són vins que s'han de deixar reposar amb el temps. A mesura que passa el temps, l'acidesa es va perdent, vale? I a més el que va guanyant és untuositat. Què és això el que busquem? Vale? Comença a oxidar-se, vale? Per tant, aquest toc daurat, no? És bastant remarcable, i després en boca, doncs és això, més untuós. Vale? Aquesta acidesa encara continuarà, però trobem més untuositat.
A la copa també li veuríem aquesta
sí,
untuositat?
Sí, a la copa, mira, això de les,
si la
famosa llàgrima, eh? La famosa llàgrima.
Això,
de la famosa llàgrima.
Va, posa teòric. Una miqueta.
La famosa llàgrima. La famosa llàgrima, perdona que us digui, de vegades també és això, no? Trencar tòpics, depèn molt de la copa. Depèn molt de la copa. Hi ha copes que fan que retingui més llàgrima i que, per tant, la puguem veure, i d'altres copes que no tant. Vale? Per
Ostres.
Tant, és una cosa... Jo sempre dic que és més si deixem la copa estable, si la deixem així com quieta i la movem una miqueta, si fa com si fos un oli, taca d'oli, és a dir, que té tota la tensió superficial que es mou com... Ara no sé com explicar-ho, ara estic fent gestos amb la mà.
Sí.
No, però és com allò que...
Però ja ho estic visualitzant.
Sí, em sembla que sí, eh? Sí, que en realitat tenim com un mar, no? Una capa d'oli, no? Que va pipipipim, no? Allà
es
trobem
l'entusiasitat.
Això mateix. No és, diguéssim, com es mouria l'aigua, eh? Sinó que aquesta tensió superficial la veiem i podem veure fins i tot com una capa gruixuda, no? I allà trobem aquesta entusiasitat. Però la trobarem de segur en la boca. Vale? Aquests vins, doncs això, en el moment de ficar-los en boca, no trobarem altres coses. Ja no trobarem tant la fruita, ja no trobarem tant la pinya, no? Els litxis, no? Allò que típic que podem trobar, no? O fins i tot el raïm, evidentment. Ens n'anem cap aquí, cap a un toc una mica més licorós, no? Possiblement se'ns va cap al raïm que ja ha passat el temps, no? Aquest raïm molt madur, vale? Fins i tot uns toquets de pansa, però així com de record, i després també fruits secs, vale? Que és una cosa que va passant, no? Trobem vins que poden començar a ser així al cap de 2 anys o 3 anys i altres vins que comencen a ser així al cap de 10 anys perfectament, eh?
10
dins l'ampolla, sí, sí. De l'acidesa, que s'ha tractat, o com s'ha tractat aquest vi, ara, al final, el que fem és que aquest vi de mica en mica vagi guanyant tot plegat. Aquí tenim, al Penedès, tenim un parell de cellers que els seus vins blancs troben l'excel·lència a partir de 10 anys, sí? Per tant, trobar aquest equilibri, no? Vins que t'aguanten un cap i pota, t'ho asseguro. Vins que te l'aguanten, no?
Ostres, vins que s'han de prendre sols,
sí,
no?
Sí, bueno, sí, jo crec que sí, també.
Almenys a l'inici, no?
A l'inici, tastar-lo, sí, però diguéssim que al final aquest capipot, aquest plat de cullera, no ens intervindrà, ens acompanyarà molt bé, vale? Ens refrescarà allò que faci falta, si és que està molt calent, per exemple, no? I al final ens acompanyarà, no? Igual que també, o sigui, un pa amb tomàquet, eh? Qui diu capipot també diu un pa amb tomàquet, que sempre anem cap als mateixos i dic, no, anem cap aquí. A més, els disfrutarem molt amb tot tipus de fruita, de tot tipus de verdures, també, o sigui, en realitat, molt, molt versàtils. Estic parlant de vins que no tenen criança en bota. Vale? Ara estic parlant, o sigui, també hi ha vins que tenen criança amb bota i llavors aquesta evolució la trobem una mica més ràpida, o a més la complexitat la trobarem una mica més ràpida. Vale? O han tingut fermentació o criança amb bota. Ara, per exemple, a les nostres contrades, doncs, botes de castanyer, per exemple, no? En el qual aquesta untuositat la trobarem una miqueta abans. No cal que esperem tants anys dins de l'ampolla pels impacients. No? I tenim vins aquí també amb el xarel·lo amb bota, que també va molt bé. Si canviem de regió, per exemple, ens n'anem aquí, ja, jo aquí fan total dels vins blancs del Priorat. Aquí també. O sigui, canviem les obvietats.
Avui vas a la contra, total,
Canviem les obvietats. Sí. Cada vegada allò, Priorat, vi negre, vi negre. Ostres, hi tenen uns vins blancs que segur que la gent que els ha descobert ha dit, ostres, que bé, no? A més, alguns, en el qual la seva acidesa també és remarcable, perquè a més perquè duri més temps aquest vi, és una zona molt càlida. Llavors, madura molt ràpid el raïm. L'hem d'agafar una miqueta, no? Allò al punt, diguéssim, perquè tingui una mica d'acidesa, perquè aquest vi pugui estar temps en ampolla. Molts d'ells passen per bota, per tant, ja tenen una complexitat. Ara aquí ja en la base no és la xarel·lo, sinó que aquí ens n'anem amb acabeu i garnatxa blanca. Vale? I llavors, diguéssim, que anem ja com aquests copatges clàssics. I de vegades l'acaben de rodonir una cosa que fa molt comú allà al Priorat, sobretot per donar-li el toquet de fruita, que potser l'han perdut d'haver agafat diguéssim, el raïm una mica més aviat, doncs és una miqueta de Pedro Ximénez, per exemple. Vale? Que allà també, es cultiva, i llavors diguéssim que tenen allò raconets, el qual tenen un procediment bastant excepcional, i que acaben el copatge, fan el toquet que faci que, doncs, que el vi sigui complex, rodó, i que acompanyi molts àpats. Ja saps la meva relació directament amb el formatge, i formatge, al final també és allò, producte de tardor, O sigui, ja ve de gust.
Ve més de gust.
Ve més de gust allò, la bona plata de formatge, no?, de col·locada, doncs allò al costat d'aquesta copeta, no?, o en companyia, o mirant la tele, no?, i anar fent, no?, és això. Aquests vins blancs amb més temps de criança, el que faran és que aquells formatges, fins i tot aquells que són madurats, ens acabin acompanyant molt bé, perquè l'entositat, l'acidesa, el que farà és també treure'ns una mica aquesta, netejar-nos la boca, no? Per tant, ja ens estem imaginant, oi que sí, els vespres?
Jo, i tant, ja hi soc.
Estem aquí dimecres al matí, però ja ens imaginem els vespres d'ara a la tardor de com seran, Després, per una altra banda, he parlat de la garnatxa blanca, no em puc oblidar de Terra Alta, evidentment, si parlem de garnatxes, A Terra Alta, això és una varietat una mica més oxidativa, per tant, trobarem aquests vins amb evolució, o més evolucionats, o més complexos, bastant ràpid, no hem d'esperar tant de temps, I, per tant, en el segon any de criança ja trobarem, no?, allò, el toc daurat, amb una mica d'estructura, vale? Repeteixo, sempre i quan, doncs, el celler pensi que és per això. O sigui, el celler ja vagi pensant en que això, que aquest vi serà per tenir criança. Sempre ens podem trobar sorpreses, alguna vegada, d'allò d'aquell vi que s'ha quedat i dius al cap de 5 anys al brec, dius, ostres, això està espectacular, no? I després una cosa així una mica més transversal, i que saps que jo sóc un defensor dels vins naturals.
És veritat.
Que a mi m'agrada els vins naturals. Vins naturals.
Vaig insistint.
Donem-li l'oportunitat, no? Hi ha uns vins sense intervenció, amb una mínima intervenció, no? Que fan, doncs, que al final siguin productes que fan, doncs, que siguin molt complexos ja des del principi. I molts d'ells deixen anar, doncs, tant aquestes parts que dèiem, no?, que tenen a veure amb l'oxidació, no?, o que té a veure també, doncs, a la seva evolució, no?, aquests socs de nous, no?, aquests socs de fruits secs, no?, de avellanes, de vegades, es deixen anar una miqueta abans, vale?, que no pas els altres. Però sí, molts d'ells sí que necessiten un temps de criança. Vale? Ara, de fet, fa relativament poc, vaig estar en 2015, un xarel·lo del 2015, natural, sense cap tipus d'intervenció, i era una passada.
Això és un petit
miracle. I un petit plaer, no?
Sí, sí.
A més, estava pensat per ser consumit a les vegades que tu volguessis, l'acabat de fer, al cap de 2 anys, no?
Que versàtil.
Però és allò que sempre que diuen, no, mira, això l'any que ve serà millor, no? Uh-huh. Aquesta idea. I anant passant.
I al final l'he obert. Gairebé,
allò, durant tant de temps, no? I estava molt poc oxidat i estava molt fresc, no? De vegades trobes aquests tipus de meravelles i de cosetes i que, a més, evidentment, aquesta part, doncs, una mica salvatjada, eh? Si eren aquells que no esteu, doncs, basats, no? Amb el vin natural, doncs, hi ha aquesta part una mica salvatge, però que al final acaba acompanyant de tot, no? O sigui, també és una cosa que és molt, molt xula. De fet, d'aquí res, avui mateix tinc un tas justament amb vins blancs en mínima intervenció i el farem amb formatges. És tot un repte, però és al final jugar amb aquest exercici de donar-nos de com el vi blanc pot acompanyar tot allò que de vegades també acompanyem amb un vi negre.
Quins formatges hi posaràs? Mira, doncs
ficaré, com que són 4 vins blancs, ¿vale? són els vins de Copera, que algun dia els portarem aquí, eh? Aquest projecte de recuperació, no? De relleu generacional, no? No sé si els heu tingut aquí a la ràdio. ¿Vale?
Diria que no.
Mira, ja d'aquí res.
Ja us anuncio,
ja tinc l'excusa perfecta per algun dia d'aquests portar-los perquè ens expliquin el projecte molt enjugassador, amb el qual treballen en diferents productes del Penedès i que els hi han fet 4 vins diferents, eh? I que aquesta tarda, doncs, els presentem a Xericots amb formatges. I quins formatges posarem?
Doncs
formatges cremosos. Però formatges cremosos amb diferents evolucions, evidentment, no? Afinats, eh? Aquests, doncs, que tenen l'escorça rebregada, que tenen aquest toc una miqueta, no? Aquesta intensitat en l'escorça, no? Alguns que ja estan proteolitzats, que estan totalment allò gairebé líquids, no? Per provar, a veure com va tot això, i de segur que serà un festival, tot això.
Estic segura.
Sí. I, per tant, això, ens hem de treure les corazes, no?, que diuen tot això, i donar-li aquesta oportunitat als vins blancs de tardor, que n'hi ha molts, vale? I que, a més, són la porta d'entrada pel que vindrà d'aquí res. Ja t'anuncio, ja al proper programa parlarem sobre els vins dolços, vale? Perquè sobretot per preparar-nos per la castanyada.
Clar.
Però igualment, jo crec que també és un bon moment ara per anar pensant allò, ei, quins vins prendré a castanyada? No només allò moscatell, sinó coses més variades, i a més, aquests vins blancs, que, bueno, que ens ho aguantaran tot, segur.
Doncs, Víctor, moltes gràcies. Brindem per la tardor amb un vi blanc de criança.
Això mateix. Endavant.
Xin-xin, salut. Que vagi bé.
Gràcies.
Encara estem aquí assaborint aquest vi blanc imaginari que ens ha proposat el Víctor Cornejo per brindar i per gaudir aquesta tardor acabada d'estrenar. Ens encaminem cap a 9:45 perquè tenim cita amb l'actualitat de l'Àlia al Baix Penedès. Són 5 minuts per escoltar com es lleva aquest matí de dimecres, 2 d'octubre, i després avui estem d'estrena. Ens fa molta il·lusió presentar-vos aquesta nova secció. Donem vida als residus de la mà de la Mancomunitat Penedès Garraf. Avui ens acompanyarà el David Martínez i parlarem del cost dels residus, el que ens costa aquests residus que generem a cadascun de nosaltres.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45, encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Comencen les obres de la nova biblioteca de Vilafranca amb la previsió que entri en funcionament a mitjans del 2026. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, acompanyat pel regidor d'Espai Públic, Miquel Medialdea, i la regidora de Cultura, Àngels Dalmau, han anunciat aquest dimarts al migdia, en roda de premsa, l'inici de les obres de rehabilitació de la nau Cortina per tal que l'edifici pugui acollir la segona biblioteca de Vilafranca. La nova biblioteca tindrà 3 plantes, amb un total de 1.415 metres quadrats i capacitat per unes 600 persones. Els treballs han estat adjudicats per un import de 3,7 milions d'euros a l'empresa Cots i Claret. Des de l'Ajuntament es destaca que la nova biblioteca és un equipament llargament reivindicat i posa en valor la rellevància del projecte. Un projecte que permetrà doblar l'espai de biblioteca de què disposa Vilafranca, ja que conviurà amb la Torres i Bages al centre de la vila. La previsió és que l'obra civil s'allargui fins a finals del 2025 i posteriorment caldrà dotar l'equipament del mobiliari i les instal·lacions necessàries pel seu funcionament, de manera que es preveu que es posi en marxa l'estiu del 2026. Marina Agudelo, número 2 del grup municipal del PSC, presentarà aquesta setmana la seva renúncia a l'acte de regidora de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Dilluns, en una carta enviada al consistori, ha avançat la seva decisió de cessar la seva responsabilitat com a càrrec electe. Una decisió que, explica, ha estat molt meditada i respon al fet que, amb la manera de treballar que s'ha establert, no es sent còmoda. Afirma també que fa un pas al costat per responsabilitat i coherència, donat que no pot exercir les seves funcions de manera òptima pel bé del municipi. Agudelo era regidora de l'Ajuntament de Sant Sadurní des de maig del 2020, en substitució de Susana Mérida. Des del març d'aquest any, i fruit de l'acord entre Esquerra, PSC i En Comú, la sadurninenca ocupava les regidories de Comunicació i Gent Gran i era la portaveu del govern. Dins les accions de promoció de la sostenibilitat i l'economia social, l'Ajuntament dels Monjos impulsa una nova edició del Mercat de Segona Mà i Intercanvi que es durà a terme el diumenge 3 de novembre de 10 del matí a 2 del migdia a la plaça Pau Casals. Els mercats de segona mà són una oportunitat habitual per desfer-se d'objectes que ja no s'utilitzen i al mateix temps permetre que es puguin adquirir a bon preu productes que encara estan en bon estat. La jornada està oberta a aquelles persones que estiguin interessades en vendre productes de segona mà o intercanviar aquells objectes que no necessiten. Per inscriure's com a paradista, cal enviar sol·licitud d'informació fins al 20 d'octubre al correu electrònic economiasocial@smmonjos.cat o trucant al 93 898 02 11. El proper diumenge 10 de novembre se celebrarà la tercera edició de la cursa Avenc Trail a Cunit, després de l'èxit assolit en les dues edicions anteriors. Aquesta prova, que combina cursa i caminada, recorre els paisatges de la serralada prelitoral, oferint als participants l'oportunitat de gaudir de la natura mentre es desafien a si mateixos. La sortida tindrà lloc a les 10 del matí des de l'escola Sol Cunit. Les inscripcions tenen un preu de 6 euros, tant per la cursa com per la caminada. Aquest cost inclou una samarreta tècnica, assegurança, dorsal amb xip de cronometratge, avituallament durant la prova i també aliments sòlids i líquids a l'arribada. A més, els participants podran gaudir d'un servei de fisioteràpia al finalitzar l'esdeveniment. La cursa consta d'un recorregut de 12,6 quilòmetres amb un desnivell positiu de 470 metres, mentre que la caminada ofereix una opció més suau de 5 quilòmetres i mig, amb 150 metres de desnivell. Per més informació i inscripcions, es pot visitar la web oficial de l'esdeveniment.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Avui estem d'estrena al Penedès en xarxa. Engeguem la secció Donem vida als residus. Un cop al mes i de la mà de la Mancomunitat Penedès Garraf aproparem el món dels residus a la ciutadania. Parlarem de la seva gestió, de bones pràctiques i, sobretot, us oferirem consells. Per conèixer una mica més els protagonistes d'aquesta secció, anem fins a Canal 20, Ràdio Lèrdola, amb la Fanny Vivar.
Avui comencem una nova secció aquí al Penedès en Xarxa. Donem vida als residus, una secció que serà la durant a terme des del Servei de Residus i el Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès Garraf. I avui ens acompanya en aquesta primera càpsula, podríem dir, el David Martínez Raventós, que és tècnic del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès Garraf. Bon dia, David.
Bon dia.
Moltes gràcies per acceptar, no?, des de la Mancomunitat aquesta secció aquí al Penedès en Xarxa. Quins objectius us heu plantejat amb aquesta secció? Per què heu acceptat aquest repte?
En primer lloc, a retornar l'agraïment. Al final és una oportunitat per la Mancomunitat i tant pel Servei d'Educació Ambiental com el Servei de Residus, doncs, de tenir un espai, doncs, que pugui ser, doncs, recurrent, no?, per explicar diferents qüestions al voltant dels residus, no? Intentaria una mica, els objectius és aproximar aquesta paraula de residus, que jo habitualment en termes de comunicació dic que és una paraula lletja. Perquè habitualment la gent associa els residus amb una cosa bruta.
Exacte.
I crec que al voltant dels residus hi ha coses que sí que són positives, que no són lletges. Evidentment hi ha residus, doncs, que no poden tenir una segona vida, i d'aquí també el nom de la secció, el qual considero molt encertat, i n'hi ha que sí, sigui per la via de valoritzar-se, sigui per la via de la circularitat, que en tindrem ocasió de parlar-ne segurament en els propers dies. Per tant, un dels objectius és aproximar, doncs, diferents temàtiques al voltant del residu a les persones ciutadanes, i en segon lloc, intentar, d'una forma, jo crec, conscient, responsable, però també atrevida, perquè al final tant Júlia Gómez com jo, que és la meva companya del Servei d'Educació Ambiental, que compartirà espai amb mi els propers dies, doncs és intentar també trencar fal·làcies al voltant dels residus, que des del punt de vista de la consciència ciutadana crec que han fet mal, o poden fer mal, perquè tots ho fem bé, i per tant és important parlar-ne de cara, poder, doncs, evidentment, doncs, guanyar ocasió de respondre aquelles preguntes que les persones ciutadanes, doncs, puguin tenir i que a través vostre, doncs, ens pugueu transmetre, i per tant us podria resumir els objectius com aquests.
Com bé comentaves, participareu de forma coordinada juntament amb la Júlia Gómez, també, per apropar-nos, doncs, tots aquests residus des de la part més de comunicació. Avui comencem aquesta secció amb un tema que pot ser que porti una mica de debat, no? En el futur parlem del cost i la taxa dels residus per a les persones ciutadanes. Per què comencem amb aquest tema?
És una molt bona pregunta, perquè al final és un tema que serà candent en els propers mesos, és un tema que s'apropa i és un tema que inquietarà a les persones ciutadanes, no? I al final no fem poesia al voltant dels residus. Torno a dir, a interpel·lar aquells neguits, aquelles qüestions que les persones ciutadanes tinguin al voltant del tema dels residus. I en el cas del tema dels costos, jo sempre he dit que al final, i és un tema sociològic, ja no dels residus, sinó en general, no ens sacsegen la ètica, la moral, la consciència o la preocupació fins que no ens toquen la butxaca. I això és així.
Quan passa això, ja...
Tots, com, tots ens nequitegem, i em poso en primera persona al final, com a persona ciutadana. I passarà això en el tema dels residus, i per això hem considerat que una oportunitat de parlar-ne avui, en el benentès, doncs, que això ocorrirà en els propers mesos, també perquè tots els ajuntaments, doncs, aprovaran les seves ordenances municipals, és quelcom que jo crec que posar-hi llum a la foscor, amb permís d'en Carles Porta, sobre aquesta qüestió, era una oportunitat que pagava la pena, doncs, abordar en aquesta primera sessió. Tot i que el tema dels números sempre és la germana lletja, dels serveis públics i tot plegat, però serem atrevits també el primer dia i parlarem de la germana lletja, que en aquest cas és una germana que hem de conviure, també.
També s'ha de parlar, no?, d'aquesta germana lletja, com comentes, perquè tothom el que comenta és pago molt de brossa, no? És la frase, una de les frases estrella. Això es pot reduir? Hi ha alguna opció? Per què paguem, o ens dona la sensació que paguem tant en aquest servei?
Perquè ho hem comunicat malament. I seré així de contundent. És a dir, no hem pagat. Vaig a fer una generalització, hi ha algun municipi que potser sí, però en general no hem pagat el que realment costava. Perquè el que estem fent avui, que és parlar-ne, ho hem fet poc. És a dir, estem pagant molt. És subjectiu, és percepció. Paguem molt de tot, si volem buscar, doncs, algun tipus de símil, no?, amb altres serveis. Al final, els residus són cars, i explicaré avui per què, no? I el que ens trobarem a partir d'ara no és un caprici dels ensos municipals. És a dir, ens estem trobant de que han de pujar la taxa de residus perquè hi ha una llei estatal, concretament la llei 7/2022, que es va aprovar 8 d'abril de 2022, per tant ja fa un temps, que obliga a partir del 2025 a tots els municipis de l'estat espanyol a repercutir el 100% del cost del transport i la recollida de residus, més educació ambiental, més el tractament, doncs a les persones ciutadanes. I és aquí on tots els municipis, vulguin o no, hauran d'enfrontar aquesta realitat i, per tant, les persones ciutadanes. No? Per tant, ens trobem en un moment històric des d'aquest punt de vista, però un moment on, si no s'explica molt bé, hi pot haver molta gent enfadada. Jo ho entenc. Però per això estem aquí, per intentar explicar el per què és car la gestió dels residus, no a l'any present, sinó en els últims anys, i que fins ara, doncs, els ajuntaments ho han estat, molts d'ells, finançant amb recursos propis, que no vol dir que no ho pagui la persona ciutadana, vol dir que no ho nota en el rebut. Però indirectament ho estem pagant tots i totes.
D'una manera o altra, no? Ho continuàvem pagant, sí. No? El que passa sí. Que potser no se sabia o no te n'adonaves, no? Com comentaves?
Jo crec que és molt important adonar-se'n, fixa't què et dic. Jo crec que la Generalitat de Catalunya, en aquest sentit, amb un altre departament diferent, en un tema de medi ambiental, que és el Departament de Salut, ja fa temps que va actuar en aquest sentit amb la salut pública, no? Que afortunadament tenim un sistema de salut pública bo, tot i que és molt millorable en molts aspectes, però crec que sòlid, en aquest sentit, i que han d'estar tots i totes molt orgullosos, però va prendre una decisió, dir, vas a un hospital públic i la reserva, doncs, de la visita, el que sigui, i veus reflectit el cost real que hi ha al darrere d'això. Per què es va fer? Doncs perquè tothom prengués consciència que una visita mèdica, una prova mèdica, hi ha diners al darrere, s'estan pagant uns metges, i que aquests diners no són pocs. Llavors, en el cas dels residus, aquesta pràctica no s'ha comès. Ara serà molt més directa, ja no serà un rebut, sinó que serà, bueno, sí, no serà un paperet que et donaran com a comprovant, sinó que serà directament el rebut que se't girarà a través de la taxa ordenança municipal. No? I per tant, bueno, aquest punt de consciència ara en termes de residus afloreix, i jo crec que és important, per tant, doncs, que la gent conegui el per què.
Ara comentaves, per què realment és tan elevat aquest cost?
Bé, hem d'entendre que és un servei que hi ha persones treballant en primer lloc. Moltes o poques en funció del model. Hi ha models, doncs, un porta a porta, per exemple, doncs és més intensiu en capital de treball, un model de contenidors és menys. Al final és un tema de models. Però aquestes persones, evidentment, han de cobrar un sou digne, són persones que han de viure, són persones que tenen el seu conveni i se'ls està pagant. Jo sempre diré el mateix, al final, des del punt de vista sociològic, hem sigut certament pejoratius, a vegades dir el basurero, com si fos una cosa execrable, no? No, és a dir, és una feina digna, com qualsevol altra, i com a feina digna tenen sous dignes, que poden ser millorables, tots ho seran, però són bons sous, són bons convenis, i hem d'intentar que, evidentment, persisteixi així, no? En el llarg del temps. Per tant, hi ha un cost estructural important en tot el que és el capital humà. Després, també, un altre tema, que són els vehicles. És a dir, aquests vehicles que hem d'intentar, doncs, que minimitzin els problemes, doncs, de contaminació acústica a les persones ciutadanes, perquè el residu, un defecte que té, és que si, sobretot en torns nocturns, inclús diurns, passen en hores, doncs, on la gent està descansant, i demanem també millors vehicles, també el tema olorífic, no? Intentar minimitzar les olors. Això també repercuteix a tenir bons contenidors, a tenir bons elements de contenció, en el cas del porta-porta als cubells, i tot això són inversions. I a partir d'aquí, doncs, ens trobem, evidentment, doncs, en costos estructurals importants. I després n'hi ha un altre, que no veiem tant, no?, que és el cost del tractament d'aquests residus. És a dir, la recollida o la taxa no acaba en la recollida al carrer. És a dir, tots aquests residus continua en plantes de tractament. I aquestes plantes de tractament tenen algunes un cost. I una concretament, un residu, no pel tractament en si, té un gran cost, que és el cost de l'abocador, que és el rebuig, que és el que tots i totes hem d'intentar eliminar el màxim possible. I és un cost que està pujant exponencialment els últims anys. Per llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aquest any, com que encara no els tenim aprovats, no sabem si els propers anys pujarà, però si féssim una mica de benchmarking al que passa a Europa i veiéssim els abocadors d'Europa, el cost és molt més alt, la tona de rebuig que portem a l'abocador. Per tant, si ho fem malament, cada cop és més car. I això ho fa expressament el legislador, perquè diu, si ho fas malament, el que no pot ser és que et surti més barat.
Exacte. I aquí, una penalització, no?
Sens dubte. Llavors, el legislador no vol que el residu li surti barat a la persona ciutadana, perquè vol que se n'adongui que, tot i que sembli impossible el residu zero, que és una cosa, un ideal que tots voldríem, doncs no sigui zero, però quasi zero, no? Amb índex de reciclatge doncs, positius, més d'un 80, més d'un 90, com és el cas d'Olèrdola, doncs, Torre Lavit, que també ho té, no? Sant Pere de Riudebitlles, afortunadament, o a casos de més d'un 80, com podria ser Sant Quintí, o més d'un 70, com és Sant Sadurní, escolta'm, arribar doncs, a aquests índexs no és residu zero, però sí que et permet equilibrar aquests augments de costos i no repercutir-ho als ciutadans. Però el cost existirà igualment.
Com comentaves ara, aquesta repercussió en els ciutadans, cada municipi també, però, posa la seva taxa d'escombraries.
Sí, sí, cada municipi té la competència de posar la seva taxa a dia d'avui. Això no treu, si comparteixo que des de la Mancomunitat estem d'acord amb els municipis en el sentit d'estudiar la possibilitat en algun moment, inclús que des de la Mancomunitat gestionéssim concretament aquesta taxa en aquells municipis que tenim delegada la recollida. ¿Vale? Però és una cosa que està en base d'estudi i que encara no té un recorregut clar, simplement estem preguntant, no?, si seria interessant. Però ara, a dia d'avui, cada municipi està estudiant la seva en base també a les finances doncs, municipals, en base als sistemes que té, perquè poden diferenciar-se i, per tant, els costos també, i les taxes han de cobrir el cost municipal. Per tant, aquí doncs, els estudis són, tot i que van en una mateixa direcció, poden ser diferents. No? Però sí que m'agradaria doncs, aquesta voluntat des d'una mancomunitat, des d'un òrgan supramunicipal, d'intentar orientar els municipis, i aquí estarem fermament, i jo personalment, doncs, perquè intenti i no hi hagin ciutadans diferents entre municipis en un mateix model, sinó intentar que aquelles línies mestres d'aquestes ordenances siguin molt similars per a tots els ciutadans i ciutadanes de la Mancomunitat Penedès-Garraf, per evitar precisament aquestes discriminacions, que n'estic convençut que cap alcalde i alcaldessa desitja.
També comentant en aquesta línia del que estàvem comentant, no? També en molts municipis s'està fent o s'ha fet aquest canvi de sistema de recollida de residus amb l'intent d'abaratir costos, de millorar la gestió de residus. Com, en quin sentit va aquest canvi de recollida?
És la gran
Perquè
pregunta.
Perquè es pot haver, no? Pot, sí, algú sí, pot sí, haver sí. escoltat. Canviem el sistema de recollida i així serà més barat, no? La taxa d'escombraries. O també es fa per millorar aquest objectiu, no?, que comentaves del 2000 de tenir del residu zero, no?, d'intentar que aquest residu de rebuig disminueixi el màxim possible, que és aquest que costa tant, no?, després pels municipis. Amb quin objectiu es ven això?
Clar, és una pregunta molt encertada, no?, perquè certament, jo he escoltat, crec que no tant en municipis de la Mancomunitat, però sí altres municipis a nivell de Catalunya,
no? O les notícies.
O les notícies, sí, no? Que canviar els models d'alta eficiència, no? Que al final els models d'alta eficiència són els del porta a porta, models de recollida porta a porta i models de recollida amb contenidors tancats o contenidors intel·ligents, com li vulguem dir, ha de permetre doncs, que la taxa arribi a ser més barata. Jo vaig a trencar una fal·làcia, vaig a intentar...
Comencem ja trencant la primera.
Bueno, jo crec que alguna indirectament ja ho he fet, però aquesta vaig a ser molt contundent. No és perquè sigui més barat, és perquè no sigui més car el sistema. I faig una mica el silenci perquè vull que quedi clar. És a dir, al final és un sistema, els sistemes aquests tenen un cost d'inversió, com comentava, i per tant, d'entrada, el cost hi és, i el cost probablement és superior, no? Però com comentava, hi ha costos d'estructura que en el futur pujaran. I aquests sistemes permeten aconseguir economia d'escala, almenys en una mancomunitat. Què vol dir una economia d'escala? Perquè ens entenguem en termes econòmics, vol dir compartir inversions, per exemple, en vehicles, no? Que municipis petits, comprar un sol vehicle, que al final el necessites, és molt car. En canvi, si el pots compartir amb dos i amb tres, això et genera una economia d'escala, no? Què signifiquen aquests models d'alta eficiència? Intentar adequar les freqüències de recollida de forma intel·ligent, és a dir, no recollir per recollir. Que això també contamina el medi ambient, perquè, per cert, els vehicles, malauradament a dia d'avui, els vehicles de recollida en general, elèctrics, doncs encara no tenen, no estan prou evolucionats per poder tenir l'autonomia per pesatge, per quilòmetres que fan, per ser 100% elèctrics. Altres sí, però els de recollida encara és complicat, però clar, si fan una gran ruta, contaminen també en el medi ambient. Per tant, hi ha la petjada de carboni que l'hem de tenir en compte, no? I per tant, per què estem anant cap aquí? Perquè si no ho féssim, cada cop seria més car i de forma exponencial. El que fem és contindre això. Fer un model d'alta eficiència que té una inversió, que potser puja en els municipis d'entrada, però que a llarg termini pugui ser sostenible. Però no sostenible per solament les finances municipals, sinó per les persones ciutadanes. Perquè el que no podem és que cada any se'ns pugi la taxa de residus. El que hem d'entendre és que si se'ns puja ara, o en els propers un any i mig, dos anys, serà suficient per tenir un model on tots estiguem contents. No? Per tant, no és un menys servei, sinó és un servei més eficaç i eficient, que són els principis de la gestió pública. I al final també, aquí serà doncs, la corresponsabilitat ciutadana també de reciclar millor a casa seva, perquè jo comentava el rebuig. Per exemple, una cosa que tenim claríssima és que la freqüència de recollida del rebuig ha de decrementar. Aquesta sí que baixa. No, és que baixen freqüències de recollida, veritat, la del rebuig, i no volem que pugi. És un gran estalvi per tots els municipis. I per què no volem que pugi? Perquè si la gent recicla bé, no necessitem tants dies de recollida de rebuig, ni porta a porta ni amb contenidors. No? Per tant, aquí retallem. I retallem on hi ha cost, on hi ha cost futur, on hi ha cost mediambiental. I aquí, en el model doncs, que plantegem, sigui en els porta a porta doncs, a domèstic i comerços, sigui en els contenidors intel·ligents o porta a porta comercial en molts altres municipis, la filosofia de fons és aquesta. Sí, sí.
I hi ha alternativa per poder pagar menys? Hi ha alguna alternativa?
Tal com estan els models de negoci en la gestió dels residus que comentava, que és recollida, gestió de residus, és molt complicat. És molt complicat. Sí que n'hi ha una, que és que tots ho féssim molt bé, a casa nostra.
Tant de bo, oi?
Si ho féssim molt bé a casa nostra, tots plegats, tindríem contenidors oberts i molt pocs, perquè tothom, més que menys, es flexibilitzaria, s'adequaria, aniria a aquell punt de contenidors, que potser li queda lluny de casa, però ja diria, mira, vull menys al municipi perquè pagui menys, no? I com que a casa meva ho faig molt bé i separo molt bé, doncs no necessitaríem identificació d'usuaris ni amb cubells, ni amb tacs a la façana, ni res, els contenidors estarien oberts i tothom allà ho separaria bé. Aquesta utopia, que és una utopia al final a dia d'avui, és la que tots desitjaríem. I això seria un benefici comú per tots plegats. Al final, la societat que tenim no ens permet arribar aquí. L'educació ambiental, que és una cosa que la Júlia, quan vingui, doncs, en farà molt d'èmfasi, jo crec que és el principi del final, és a dir, hem de treballar molt l'educació ambiental perquè en generacions futures, qui diu que podem fer regressió i tornar cap aquí? Però malauradament, i torno a dir, és una decisió que no pren el municipi ni la Mancomunitat, sinó que hi ha una llei estatal que diu que hem d'anar cap aquí, que és aquesta llei 7-2022, doncs aquests models d'alta eficiència han vingut per quedar-se i han vingut per ser òptims i que els índexs de recollida selectiva siguin òptims en tots els municipis de la Mancomunitat.
Jo anava a preguntar-te si creus que això serà possible en algun cas, però no sé si et veig gaire optimista en aquest sentit.
Jo crec que sí, al final... Ara estem en una primera fase de canvis, no? En els municipis que ja tenim el porta a porta implementat des de fa més de 2 anys, jo crec que estem ja en la fase de consolidar, no? Un canvi de model, sobretot en els 4 dels 5, perquè Sant Sadurní el tenia, no? La resta de municipis, alguns el tenien doncs, a mitges, però altres ni tan sols havien implementat el porta a porta. I hem d'entendre que el ciutadà s'ha d'adaptar a tots aquests canvis i això necessita fer-ho molt bé, fer campanyes, que des d'aquesta Mancomunitat o des del servei tinguem l'ambició d'experimentar en casos concrets doncs, coses noves, evidentment. És a dir, aquí hi ha línies que en podríem parlar algun dia, sobretot a la Júlia, doncs, l'autocompostatge domèstic. No és implementable a tot arreu, l'autocompostatge, però sí que es pot experimentar doncs, algun tipus de compostatge domèstic o comunitari en alguns punts. No? I al final, el principi de millora contínua com a administració, jo crec que ens l'hem d'exigir. I en aquest cas, torno a dir, si en algun moment tots ho féssim molt bé, estem estabilitzats, tothom es creu el model i ho estem fent bé, tindrem oportunitat de destinar temps i fins i tot doncs, diners doncs, amb subvencions que vinguin d'Europa, que ens demanen bones pràctiques, no? I per tant que no tampoc costin diners als ciutadans per veure si nosaltres podíem inclús ser precursors. No? Al final és una visió que des de la Mancomunitat al Servei de Residus tenim i és una cosa que no descartem en els propers anys, però dependrà de les persones ciutadanes.
Aquí tenim cadascú la nostra responsabilitat, també, no? Uh-huh. Hi ha experiències d'altres països on estiguin optimitzant millor aquesta gestió de residus en els quals ens puguem fixar?
Sí, sí, molts. Països nòrdics, per exemple. És a dir, els països nòrdics, i començo a corresponsabilitzar el ciutadà, és a dir, perquè ho han treballat potser millor, però ja tenen models que no necessiten ni molta identificació, és a dir, el ciutadà a casa seva ho fa bé.
Ja recicla directament.
I ho té molt conscient, ho té molt interioritzat que ho ha de fer bé. I no s'ho qüestiona, no busca problemes, sinó que ho busca com una oportunitat. I això és perquè des de que som petits, no? Potser en els col·legis, no? Que és una cosa que des de la Mancomunitat treballem, és a dir, però hem de potser treballar inclús més, aquestes futures generacions doncs, ja creixen amb aquesta consciència. Llavors, són països on trobes models doncs, molt més laxes, des del punt de vista de contenització, des del punt de vista de freqüències, però perquè la gent ho fa tan bé a casa seva, que no és necessari a peu de carrer posar masses barreres, que per mi no seran barreres, al final són coses que bueno, potser dificulten, no són controvertides, no? Com que t'hagin d'identificar, etcètera, etcètera. No? Llavors, a partir d'aquí, arribar aquí, torno a dir, passa per l'educació, en aquest cas l'educació ambiental, que és molt important. Aquests països ho fan molt bé, com aquests països també en el tema del tractament, no? Que és un tema que tindrem oportunitat de parlar-ne molt més, el tractament dels residus, per exemple, tenen en comptes d'abocadors incineradores, no? De residus. És a dir, en comptes d'enterrar el residu, que això també genera uns problemes importants a llarg termini, amb abocadors, no? Es crema, i això genera doncs, uns gasos que permeten doncs, generar energia. Però clar, qui vol una incineradora a prop, no? I ens trobem doncs, en països com Alemanya, etc, que hi ha incineradores gairebé al mig de la ciutat, no, però molt a prop, i ningú es queixa. Llavors hem d'intentar doncs, trencar coses que són complicades, que des del punt de vista polític també s'han de trencar, i que estem aquí per parlar-les mirant-les al davant. I si som capaços de trencar-les, podem homologar-nos cada cop més en aquests països, serà fantàstic i meravellós.
Doncs moltes gràcies, David Martínez Ferraventós. Ens quedem amb això de trencar aquestes fal·làcies, aquestes barreres, aquestes opinions que tenim sobre els residus en aquesta primera petita càpsula que hem fet avui parlant de, doncs, d'aquest tema tan controvertit, no? Com pot ser la taxa dels residus per les persones ciutadanes. I d'aquí un mes no, ens emplaçarem amb la Júlia, amb el Servei d'Educació Ambiental, no? Que també faran la seva part de comunicació, de divulgació de tota aquesta educació ambiental, no? Que tanta falta ens fa. Així que moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquest matí.
A vosaltres.
I ens anem retrobant per aquí els micròfons del Penedès en Xarxa.
Sens dubte. Gràcies.
Estem a punt d'acomiadar aquesta primera hora al Penedès en Xarxa i a les 10 i 6 seguim. En aquesta segona hora parlarem de les Repensem-nos, la cinquena edició de les Jornades de Pensament Nacional que comencen aquest divendres a Vilafranca. Us presentarem el programa amb Jaume Claramunt. A 11:15 arribarà l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash informatiu d'aquest matí, i després farem tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyarà la Júlia Brics, a Sant Sadurní, la Conxita Vidal, des de Sant Jaume dels Domenys, i a Moja hi tindrem el Josep Castellví. I els proposem parlar d'ells mateixos, de la gent gran, perquè ahir era el Dia Mundial de la Gent Gran.
Penedès en Xarxa,